9 i 17 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, en Jordi Piella, en Joan Alzina, en Josep Maria Balcells i també en David Ros. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha negat a comentar aquest dimecres fins en 5 ocasions les declaracions fetes per José María Aznar la vigília, en què va qüestionar les polítiques del qui és el màxim responsable de l'executiu. Tinc per norma no comentar mai les opinions d'expresidents del govern i, per tant, no ho faré, ha assegurat el president espanyol a la roda de premsa que ha ofert després d'un Consell Europeu a Brussel·les. A preguntes dels periodistes i després d'insistir-li en aquesta entrevista que va oferir Aznar, Rajoy ha fugit d'estudi i ha dit que el que farà a partir d'ara és governar, prendre decisions i tirar endavant aquest país. Aquesta va ser la reacció de Mariano Rajoy. També van tenir reaccions de diversos ministres que es van desmarcar d'aquesta entrevista que havia concedit José María Aznar. Voldria conèixer la seva opinió, que els sembla que ara el senyor Aznar aparegui en l'escena pública, tot i que avui, per exemple, el periòdic explica en un article bastant llarg que ja fa temps que està movent fils i que ja havia expressat en alguns fòrums, així en petit comitè, que tenia ganes de pronunciar-se sobre la política, diu ell, erràtica del seu partit al capdavant del govern. Qui vulgui començar? Si algú la va veure, l'entrevista, no sé si...
Jo la vaig veure sencera, per pura casualitat, vaig dir, coño, Aznar, i em va sorprendre molt el tema de que estiguis allà, evidentment en família, vull dir, amb la senyora Rato, fer l'entrevista, el Paco Maruenda de la Razón i la Prego, que són tots amics, i estava ella a casa disfrutant dels seus minuts de glòria. Evidentment, per mi, el moment estratègic és genial. O sigui, el missatge està estudiadíssim. Jo, evidentment, no comparteixo... menteixo, sí que comparteixo una part del seu discurs, però del resto, evidentment, no. Demagògia a tope. Un moment oportú. Està el país, és cert que està a punt d'una catàstrofe nacional, i ell pues, augura ja com el nou salvador de la pàtria, en què vindré jo i aquí ho arreglaré tot i tornarem a ser Espanya el que érem abans i tal, tot sense explicar mai com, vull dir, 5 punts molt genèrics de gestió. I això sí, tinc que dir que ho trobo genial per part de la seva estratègia. El que sí que hauria de dir, un aspecte que fa temps que anem dient molts i que comparteixo enormement amb ell, que és el tema de la baixada d'impostos. O sigui, les pujades d'impostos s'han de fer en època d'expansió i en època de crisi s'han de baixar els impostos perquè hi hagi més massa monetària i el consum s'animi una mica. Realment, en aquests moments, puc garantir que el consum està sota zero en tot el que és el comerç. Estem parlant inclús de les previsions fetes en alguns comerços, estan al 10% de la previsió en molts dies del mes, i en conseqüència crec que és l'única cosa que comparteixo amb ell. El resto m'ha semblat demagògic, tal, però amb un missatge que realment el país, al nivell que està i amb la situació que està, ideal per un llançament polític nou, sigui amb el seu partit o amb un nou que cregui. Jo no crec que cregui un, però jo crec que ja vaig veure el recolzament de tots els amigos que són ministres i tot això amb el Rajoy, però la gran massa del Partit Popular m'agradaria veure aviam què pensa.
Més opinions.
Jo crec que és a mi em va recordar l'estil Berlusconi, no? Això de l'Aznar, extremadament oportunista i amb algun resquici de sensació de que la seva pretesa tornada vindria a protegir legalment les barbaritats que ha pogut fer en el passat, molt més que el que suposo que ningú es va creure, i és aquesta obligació amb les seves creences, el seu partit i el seu país, no? Una altra idea, jo crec que no cal, no el vol ningú. Jo des de l'algú no el vull, penso que va ser un dels presidents pitjors que ha tingut aquest país. Va tenir la sort de governar en una època d'explosió econòmica i ell va afavorir aquesta explosió gràcies a afavorir a tope tot el desenvolupament immobiliari a qualsevol lloc del país sense ningú tipus de criteri, i utilitzant els recursos generats per fer inversions faraòniques absolutament inútils, i per tant doncs crec que ha demostrat àmpliament que si alguna cosa no en sap és de gestionar, i com que ara el que toca és gestió, doncs no és l'adequat punt. Em va fer molta gràcia com va passar pel damunt del fet marginal de que algú que està imputat amb un procés que promet ser el més important de la corrupció d'aquest país en els últims anys li va fer un regal de 30.000 euros de la il·luminació a la boda de la seva filla, va passar pel damunt com dient, escolta'm, què m'està dient? Si, vostès saben qui està parlant? Un regal de 30.000 euros és la cosa més normal del món. Si aquest senyor resulta que després ha tingut algun problemilla amb la justícia, ens va acabar dir, doncs no és responsabilitat meva. A mi tot plegat em sembla com massa tàctic, no? Escolta'm, si el que defenses de veritat és que el govern compleixi el programa electoral, has tingut 3 anys per dir-ho, perquè des del primer dia l'ha incomplert sistemàticament. Què toca ara, quan és previsible que a conseqüència de l'evolució de tot plegat comencin a ajustar-se a aquell programa? Ho diguis tu abans, perquè algú pugui dir que l'oràculo Aznar ja l'ho vio. No ho sé, és que el trobo un personatge tan poc interessant des d'un punt de vista intel·lectual que em fa estar ràbia tot plegat. Jo no vaig veure l'entrevista, vaig veure el Sense Ficció sobre el procés de Jordi Pujol. Sí.
Josep Maria.
A veure, jo explico, diguéssim, aquesta compareixença de l'Aznar, interpreto amb dues claus. Per una banda, una que és el que jo anomenaria la síndrome d'abstinència del poder. És a dir, una persona que ha estat al poder, que ha tingut el país governat al cap i doncs amb tota la seguretat que ell doncs tenia quan governava, desplaçar-se i quedar, això sempre crea una síndrome de que hi ha alguna cosa que tens a et falta, no? És una mica la dependència d'un moment doncs que ha tingut molt de poder, i això doncs surt de tant en tant, i en aquest cas. I segon, hi ha un element que són les enquestes que van apareixent. És a dir, les enquestes que doncs li donen una baixada molt accentuada al PP, també al PSOE i tal. Per tant, és una situació que els dos elements fan que el moguin a aparèixer de dir, això s'ha de resoldre, jo vull tornar perquè ho sento, perquè ho noto a faltar i tal, i a la vegada doncs el partit va doncs de mal en pitjor, i això s'ha de resoldre, i és el salvador, i és el que s'ofereix. Clar, estem en un moment de crisi, i la crisi va per llarg, però la perspectiva, diguem-ne, d'una consulta electoral doncs es va apropant, i per tant això obliga a resituar els peons i les estratègies, i a dins del Partit Popular segur que hi ha gent que està preocupada per aquesta perspectiva electoral negativa que pot venir, i l'Aznar és el que té, l'home encara que considera ell que té una autoritat doncs de llançar el discurs. Un discurs que és el conegut, vull dir que no penso que ningú ens ha estranyat, Espanya una grande i libre i punto, i aquí doncs defensa aquesta història doncs amb tots els elements, és a dir, no, jo penso que sorpresa pel contingut no l'hem tinguda, vull dir, és l'Aznar en estat pur, que, i és l'home que està clar, doncs és capaç doncs de dir, oh, estem en crisi i tal, però és el que deia Joan, és el promotor de la llei del sol, que és el que va generar tot el tema, la dinàmica de la bombolla immobiliària. Parteix doncs de precisament de l'època de l'Aznar, vull dir, aquest home que ell diu, aquí això anà malament i tal, bueno, però escolta, tu tens una part de la culpa també. Per tant, estem en una situació que doncs hi ha un joc de poders a dins del Partit Popular. En aquests moments Rajoy i companyia intenten doncs això, que sigui un pur parèntesi, però jo penso que és una cosa que està a dins incrustada, que un moment o altre tornarà doncs a sortir. Per tant, això pot, a mesura que s'apropin la campanya electoral, això tornarà a aparèixer.
David, com ho veus?
Mira, jo coincideixo força amb el sentit de que tots sabem que s'està administrant molt malament, des de a nivell estatal és fatal, les enquestes estan baixant molt, sabem que entre PP i PSOE difícilment sembla que avui tindrien un 50%, i això s'està també plasmant en unes dificultats de regeneració del poder a nivell de Madrid. Llavors realment, pues, jo diria que ja comença a ser una sortida una mica desesperada, és a dir, tornar a treure l'Aznar. Per nosaltres potser té alguna virtut, i curiosament ahir sentia algun tertulià i gatarda d'aquests que deien que bueno, això de Catalunya, que diu, és que ara ja cada dia m'és molt difícil que no ho convenceu, els deien els altres tertulians. i realment aquest és un problema que ve agreujat perquè, per exemple, amb la qüestió del finançament de Catalunya, en mateix Rajoy sembla que està fent uns tímids intents de donar alguna pastanaga, però és que té dues dificultats molt grosses. Una d'elles és el seu propi partit, que no li admeten, i segon, que segueix necessitant els 16.000 milions d'escreix que nosaltres estem enviant. I llavors, jo diria que l'aparició de l'Aznar, a part de la seva voluntat pròpia, també és una desesperada per part d'algun sector, perquè segurament serà molt difícil trobar recanvis a les direccions que avui tenen, que tinguin un mínim de credibilitat.
Més opinions.
Jo crec que ja ell ja s'ha postulat així. Ell ha fet un missatge que és el que... avui dia la gent està sentint tot el missatge reals i tristos. I per primera vegada surt un individu adonant-se a dir el que volem sentir. O sigui, veritat o no. Esperança, potenciació de la classe mitja, baixar els impostos i unitat nacional, una gran delibre. Aquesta, tal. A mi va fer molta gràcia la manera d'explicar el tema de prisa, em va agradar moltíssim, eh? Vull dir, jo, si le quiero ser sincero, si voy a ser sincero, a mí lo que más me molesta, lo que temo es que sea insolvente cuando tenga que pagarme mi indemnización, vull dir, pels danys i perjudicis que li ha demanat. Vull dir, a mi em va fer gràcia l'expressió des del punt de vista de que si me quiero ser sincero, ho vam dir durant tot aquest rato, no ho he sigut, ara per primera vegada vaig a ser sincer i et diré el que penso d'aquest tema. Però el resto, un missatge estudiat, elaborat, vull dir, res improvisat, vull dir, escolta'm, des de luego que aquí no ens cau bé, ni ens agradaria, ni el resultat evidentment serà aquí del PP amb ell o sense ell, bo, però ojo que amb la resta d'Espanya sí serà bo allò, sí que és el missatge que la gent vol sentir, i a partir d'aquí no sé què passarà, vull dir, però crec que ell s'ha postulat ja com el nou recanvi, ho tinc claríssim, si no, no ho faria perquè no té cap necessitat tampoc.
Jo crec que correm el perill de tornar a ser víctimes de la més absoluta manipulació mediàtica a tots els nivells, sobretot des del punt de vista polític. Jo crec, i això és una crida als periodistes que ho saben fer, crec que ara el que toca és que algú faci una anàlisi rigorosa, un recull detallat de totes les accions i resultats de les coses que va fer l'Aznar, perquè tothom tingui els criteris i les dades objectives per dir, escolta'm, és bo que torni aquest tio? I per tant puguin prendre una decisió, perquè cadascú recorda el que li dona la gana, i la gent recordarà, molts recordaran l'època de creixement, se n'oblidaran que Europa portava gairebé 2 punts del PIB durant tot el mandat de l'Aznar, que ja es deia que quan això deixés de ser així tindríem un problema. La gent tendeix a no recordar autovies, autopistes, AVEs i aeroports, que tot això es va començar en la seva època. La gent segurament ja no recorda que ens vam ficar en una guerra a la que val més no parlar-ne, i bueno, jo crec que és el que toca, no? Quan algú diu, escolta, jo sóc molt bo i vull un ascens, el que ha de fer és demostrar el seu currículum, doncs algú hauria de fer-ho.
Jo entenc el que diu Joan, però jo no estaria d'acord. Jo ara, és a dir, seria fer-li el joc. Si ara entrem, doncs diria fer la valoració dels pros i contres, tornem a posar en el centre del debat polític i de les alternatives i tal. Jo penso que aquí el millor és el silenci. És a dir, fora, tu, aquest senyor ja forma part de la història, doncs molt bé, ja la història ho explicarà, i mirem a veure com els que avui tenen la responsabilitat, govern i oposició, quines respostes s'estan donant a la crisi, i som-hi, i el senyor Aznar, doncs, que es cuidi doncs, dels seus negocis.
Sí, però és que ell farà soroll. Ell té capacitat per fer soroll, molta.
I però quan parlaves de l'estratègia mediàtica o doncs dels periodistes, de dir, no, jo precisament no entraria. Ell el que pretén és precisament això. És a dir, ell va entrar per dir, escolta, entro al joc, i aquí em teniu, i tothom, això ho ha aconseguit, és a dir, portem 2 dies parlant de l'Aznar, i si dura molt més, doncs crearà problemes, evidentment, al PP, que no em desagrada que tinguin problemes, també. Però és veritat que doncs, l'Aznar està convertint-se en el centre d'atenció i d'expectatives que diu el Jordi, és a dir, ell hi està, i segur que no és només a títol personal, eh? Jo penso que aquí darrere hi ha una estratègia. La va tenir quan ell doncs, va començar a fer la carrera cap a la Moncloa, i amb un grup de periodistes precisament i amb tot un seguitzell d'estrategues que dos anys abans va anar preparant pam, 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 pam i va arribar. Per tant, si ell torna a sortir a escena és que darrere doncs, hi ha una estratègia marcada. Per tant, resposta, reacció, silenci, ignorar-lo, punt.
Algun comentari més, David, sobre... Però jo crec que el Joan ho deia més en el sentit sí. d'analitzar què va fer sí, però, ja. i les però conseqüències del que va fer
no ens ha portat. Sí,
però tenen en compte que el Joan, que és una persona molt intel·lectual i això...
I assenyada, intel·lectual.
Exacte, però és que amb el resto d'Espanya, escolta, ja li pots explicar què va fer les... A mi me da igual, a mi jo cobrava cada mes, tenia un trabajo, jo pagava la hipoteca. Aquestes són les respostes de la gent que al final acaba sent votant i majoria. Però com menys parlem de l'Aznar o menys importància li donem, que dir, bé, pobra noia, ha sortit aquí a dir alguna cosa perquè estem tan fotuts i li agraïm molt, i molt menys vull que se sacrifiqui ell pel país, com semblava l'últim moment, ja que era una qüestió de sacrifici personal, que ell, en fi, estava el 70% del temps
el
fora, que ha aconseguit.
Cogeré mi cadàver,
ja pot quedar-se fora tot el dia.
Algunes reaccions ho van dir, no sé si parla, diu el 60%,
jo sí,
diu,
per què fora, no? Dic, ja t'hi pots quedar,
doncs. Pots quedar menys fins al 80%.
Doncs parlem, si volen, de la llei de consultes, que ahir va superar el primer pas al Parlament. El ple de la cambra va donar llum verd a la tramitació del projecte després de tombar les esmenes a la totalitat que hi havien presentat tant el PP com Ciutadans. Ciu, Esquerra, Iniciativa, demanant que no es tingui por de preguntar al poble de Catalunya, mentre que el PSC, que va donar suport també a la llei, adverteix, això sí, que aquest pas pot acabar impugnat si només està al servei de la causa independentista. El Partit Popular i Ciutadans reclamen que es prioritzi la lluita contra l'atur i alerten que es vol dividir la societat amb un projecte, ells diuen, secessionista que supera l'Estatut. No sé què els sembla aquest pas també de la llei de consultes.
Jo ridícul, la veritat, ho trobo ridícul. Escolta'm, anem a fer una consulta, eh? I prou, vull dir, no és una consulta que ja forçosament serà secessionista o no. La pregunta és el que triarà el poble de Catalunya i després ja veurem què passarà. Però vull dir, no ens faltaria que el PSC ens posa pals a les rodes a coses que realment, vull dir, heu de ser unitari. A mi entenc molt bé que Ciutadans i els altres que són de l'època aquesta Franco i els agradaria que tornés el Paco, pues estupendo, aquests, evidentment això no ho poden acceptar, però els altres hauríem d'anar tots junts perquè en total és una consulta, i no expliqueu gaires coses, al final la consulta pot ser que no, i s'ha acabat el problema, vull dir, d'ells.
David, que des de l'assemblea... No, després parlarem del dret de petició, un momentet ens l'explicaràs.
Sí. Ho deia, jo penso que és simplement regular un dels drets elementals d'ells, pensar en català, consultar-te què penses en català, i això és una cosa absolutament senzilla, democràtica, i qui marxi d'aquí és que el pensament ja no el té la democràcia, està mirant cap a un altre lloc, evidentment. I és que penso que és tan elemental que l'oposició a això, pues, no, és que no té cap mena de sentit.
El comentari, simplement el comentari aquest sobrava, per mi.
Jo és que cada cop penso que és ridícul que ens faci tanta por fer les coses. Estem atemorits. Veiem cada dia des de Madrid que es prenen amb una frivolitat absoluta i de lo més insultant que existeix decisions que afecten a coses molt rellevants com ara mateix l'educació, sense cap tipus de por, ni sense cap tipus de cautela, ni sense cap tipus de prudència, no? I l'únic que se'ns ocorre és doncs, reaccionar, protestar, escolta'm, tirem pel dret d'una vegada, tu. Les regles del joc ens les estan marcant des de Madrid. No es tracta de preguntar, no es tracta de demanar permís, no es tracta d'estar amb la més estricta legalitat. Ells se la salten tots els dies. La llei d'educació està fora de la legalitat, perquè són transferències, són competències transferides. Si vostè salta la llei, per què l'haig de complir jo d'aquesta manera tan escrupolosa? Escolta, que ho facin ja, tant menys llei i menys gaites, que tirin pel davant, perquè si no, va passant el temps i cada cop estem pitjor en tots els sentits. Per tant, que facin la llei de consulta, em sembla collonut, però que la facin demà, que no obrin ara un gran període, però no, escolti'm, que la facin demà i que fem la consulta d'aquí 3 mesos, però fem-ho ja.
Josep Maria.
A veure, jo faria algun matís. És a dir, jo celebro que finalment es posi sobre la taula al Parlament doncs una llei de consultes, però per fer tota mena de consultes. És a dir, aprofundiment de la democràcia en tots els àmbits. No pot ser que fem una llei pensant només en una consulta, que ara doncs estratègicament ens pot interessar o ens pot interessar, ho podem trobar bé o no podem trobar bé, sinó que posem en marxa un mecanisme que a la ciutadania se li pugui demanar el parer, i si, i se li faci cas, doncs, de moltes coses que afecten a la seva vida quotidiana. Per tant, celebro la llei de consultes, el projecte i tal, que no quedi tancat exclusivament amb una consulta. Pensem que una de les coses que diu el projecte de llei, que es va, ahir doncs, va començar la tramitació parlamentària, parla de consultes sobre aquells temes sobre els quals tingui competències la Generalitat. Alerta, que aquest és un element que d'alguna manera restringeix l'àmbit de les consultes, consultes de tot el que vulguis, però sobre coses que tu tinguis competència. Per tant, els que pensen que això està fet bàsicament o fonamentalment per preguntar per el tema de decidir la independència o no la independència, aquest és un tema que no té competències la Generalitat i, per tant, amb aquesta llei de consultes, teòricament, això no hi entra. Per tant, aquí entrem en una contradicció i ja veurem com es resultarà el conflicte, perquè això és un conflicte, pot optar-se de dir, doncs igual ho preguntem, però ja et diran que no, etc etc etc. Però jo, endavant, consultes democràtiques a la ciutadania sobre tot allò que ens afecta com a ciutadans catalans.
Bé, potser aquí puc enllaçar una mica amb el que...
Sí, perquè hi vam tenir una roda de premsa, no?, de l'Assemblea Nacional Catalana que va presentar el seu pla B, que és això d'exercir el dret de petició, que, ja em perdonaran, però jo no sabia ben bé què era, i a veure si, David, ens ho pots explicar en què consisteix això del dret de petició.
Sí, fa bastants dies, això està, jo diria, en el full de ruta de l'Assemblea Nacional, està en la línia de la declaració que va fer la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i el dret de petició és un dret elemental, perquè amb aquest dret tu que fas és demanar una cosa. Per demanar, és com si diguessin és que n'hi pots demanar, seria el com. Està, el dret de petició està protegit dintre la pròpia Constitució, dintre l'Estatut i dintre tota la legislació europea i internacional. Veient aquest dret de petició, la Comissió de Juristes de l'Assemblea Nacional ha elaborat aquesta campanya. Aquesta campanya té el nom de Signa. Ens sentirem parlar d'aquesta campanya de Signa. Els advocats que han treballat aquest tema han volgut contrastar també amb els advocats del Parlament de Catalunya. Què és aquesta campanya? Aquesta campanya s'emmarca en una campanya més àmplia. Aquesta campanya més àmplia és aquella que se'n diu Catalunya al món. Catalunya al món, d'alguna manera, és un objectiu que s'ha marcat l'Assemblea i té una comissió que es diu efectivament així, és interdisciplinària, hi ha el col·lectiu EMMA de periodistes, hi ha el Centre Català de Negocis, és a dir, hi ha moltes plataformes que volen dir que Catalunya és viable per raons històriques, o sigui, té raons històriques, té raons culturals, raons democràtiques, raons econòmiques per poder esdevenir un estat. Bé, la campanya es concreta en que es volen recollir, o sigui, el que es vol és tirar endavant la consulta, però si no es pot tirar endavant la consulta, tenir un pla B. Llavors, el que s'ha fet és tots uns documents que jo he vist pues, fa uns dies, que ja ens van passar alguns esborranys perquè també hi opinéssim, i el que en el fons és demanar la consulta. I dintre d'aquesta petició que farà cada persona, que pot fer cada persona que signi, a part de demanar la consulta, es diu si jo no puc exercir el dret a una consulta en la que jo em pugui manifestar pel futur del nostre estat, o per un nou estat, que aquest escrit que jo signo serveixi com a vot perquè jo sí que em manifesto per un estat. Val, aquest és el projecte. Llavors, això es passarà a signatura, es signarà individualment, s'haurà d'adjuntar el carnet d'identitat i hi ha tot un sistema informàtic per evitar duplicitats de signatura, s'hi farà intervenir fedataris públics que comprovin que la documentació reuneix les condicions, i d'alguna manera és poder a nivell internacional també I això hi ha legislació internacional que diu que quan un país vol i no pot manifestar-se en aquests casos, pues és una de les causes que està contemplada en els tractats de Viena per poder legitimitzar una independència.
Josep Maria, que volies fer alguna cosa?
No, no, volia, ell potser ens ho podrà matisar una mica més. Jo el que he llegit i el que he vist és que en aquesta campanya es fa una petició perquè s'esgotin tots els mecanismes legals per poder fer la consulta degudament, i el pla B seria que en el cas que això no sigui viable es demana que el Parlament faci una declaració com a Parlament d'independència.
Sí, jo penso que aquest és l'element. Ho has explicat millor que jo.
No, ho dic perquè són les dues coses.
Sí, 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 és
perquè
així,
està clar,
és
arriba així. Un moment en què diu si això no
si
pot
això s'ha esgotat,
allò, declaració, i això sigui avalat per les signatures majoritàries.
I quantes signatures calen perquè això tingui...
Ja, els que calen, no ho sé. L'objectiu d'entrada era buscar 1 milió i sembla que la gent s'ha animat i anem a buscar-ne 2 milions. Com que tenim, sembla, més d'un any per fer-ho, o tenim aproximadament un any, pues possiblement se'n puguin aconseguir moltes, no ho sabem, no? Però realment...
Això és un element de pressió, ciutadana, vull dir, perquè, doncs, per moure les coses i ensenyar, doncs, aquí, doncs, hi ha una força potent des de baix que demana aquest trànsit.
Però,
això no obliga el Parlament a fer res, ni a tenir un compte, ni res, vull dir, simplement és una pressió
política. En el pla de ruta de l'Assemblea hi ha, pues, el poble com a força principal, les institucions, el propi Parlament.
És com la mania de l'11 de setembre, vull dir, tu pots dir, aquí darrere hi ha 1,5 milió, jo què sé, doncs aquí hi ha 1,5 milió o 2 milions de signatures que demanen això. Doncs és l'altre dir, molt bé, molt de gust de conèixer.
I la tercera pota és la internacionalització, per tant, quan a vegades tens això, tens molta força, i a més, amb totes les bestieses que estan fent, no? I cada vegada estan tallant més drets, i per tant ens anem d'alguna manera armant més de valor, i potser la declaració unilateral d'independència...
Però amb l'actual correlació de forces estem igual, vull dir, per molta pressió que hi hagi, la correlació de forces al Parlament és la que és, i per tant, doncs, això, doncs, bueno, quedarà com quedarà. Vull dir, és una...
Ah, ens va positiu, és una iniciativa més de cara a aconseguir el referèndum i, bueno, la consulta popular. Penso que està bé, és ideal, això s'ha, bueno, de mantindre
mantenir...
la flama viva.
Ah, exacte,
sí, exacte.
Mantenir...
I llavors, vull dir, doncs, això i altres accions que suposo que també aniran sortint, però són positives. A mi m'agradaria anar més ràpid, però bueno, vull dir, no...
Però la pregunta que un es fa és, si finalment no hi ha possibilitat d'organitzar una consulta perquè els pals a les rodes que pugui posar l'Estat ho impedeixen, què es fa l'endemà, no? És a dir, quin canal es fa servir per intentar que la gent pugui expressar la seva opinió sobre quina ha de ser la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat i amb la resta del món?
Aquest sembla, a més, jurídicament sembla que és impecable, vull dir que ningú us pot oposar, i és una de les causes contemplades en dret internacional.
Ah, jo, sí, no, és que la faria.
Però derivades després de tot això són les que són, vull dir,
sí,
no
afegeix. El que passa que jo demostraria una mica més de força i jo convoco les eleccions, el plebiscit i que votin i ja està, i llavors que ens envien els tancs si fa falta.
No hi ha dubte que el més important és la consulta, perquè sabrem si la gent està a favor o no.
I si volen enviar la Guàrdia Civil perquè
que
faci la consulta, enviem a molts diaris de tota la premsa de tot el món perquè ho retransmetin.
La consulta
ja els tenim a sols, els periodistes internacionals, en aquest tema.
No es farà així, vull dir, siguem realistes.
Hauríem de fer-ho, hauríem de ser capaços de fer-ho.
L'única consulta viable, jo no sé si és bona o no és bona de fer-ho així o no, és el que insinua una mica, vaja, bàsicament Esquerra Republicana i Convergència, a vegades, doncs, també li sembla, ho insinua, unes eleccions plebiscitàries, és a dir, unes eleccions a les quals hi hagi una sola pregunta, perquè llavors allí sí que dius la gent vota un programa. Llavors, a partir d'allí no es resol res, tot queda igual, però està clar, és una força molt, molt potent en aquest sentit. Però la consulta d'anar a votar una pregunta d'aquestes no es farà.
Però jo si la convoco com a govern, que sóc un govern, convoco la consulta i organitzo les taules i tot això, què passarà aquí? Aviam, Què passarà? Que m'enviaran els tancs? Pues que l'enviïn, home, vull dir, així veurem tothom a qui juga, i ja està.
Millor que ens els estalviés.
Tindrem autèntics salvadors de la pàtria com el Duran, dient que no, ell no, que ell és
espanyolista. És un procés democràtic, és un procés pacífic.
Però millor podem estalviar-nos els tancs.
Al final, pacífic, no farem res.
Resulta que a Catalunya tenim una de les empreses més prestigioses a nivell mundial en desenvolupament de tecnologia per fer vot electrònic. Tecnologia que s'està utilitzant sobretot a països de Sud-amèrica, suposo que perquè a la gent li és més difícil desplaçar-se, estan invertint en aquestes coses, i com que no tenen històrics de lo bonic que és la, com es diu, la fiesta de la democràcia, de la gent fent cua, doncs ho estan adoptant, funciona, la companyia està creixent una burrada, i és nostra, és d'aquí, a més té inversors d'aquí, i està creixent moltíssim. Cony, que ho facin ells, és a dir, utilitzem la seva tecnologia, evitem els punts de fricció,
Joan,
fem que això arribi a quant de gent millor.
Sigue realista, vull dir, a veure, tu quan fas una consulta has de donar la mateixa oportunitat a tots els ciutadans que tenen dret a accedir-hi. I tecnològicament hi ha una població molt ampla de ciutadans que no són capaços ni tenen possibilitat d'accedir a les noves tecnologies per votar electrònicament.
Doncs muntes un xiringuito on puguin anar i puguin exercir el seu dret utilitzant aquella tecnologia que no tenen a casa, els la poses a disposició, que és el que fan a tot arreu. El que es tracta és d'aconseguir que això sigui ràpid. Jo tremolo quan diem un any, de veritat, tremolo. Quan diem un any per arribar a algú que a més no és un automatisme jurídic, sinó que serà després de recomptar i de que els notaris diguin bla 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 bla, passaran 6 mesos més, direm, tenim 1.873.000 vots, i algú a Madrid dirà, ah, perfecte, no sirve para nada. I ahí som, vale, sí, bé, molta pressió.
Jo en un any preferiria que arreglessin els números. Aquesta és la cosa urgent. No,
i hi ha una altra cosa. Tothom diu que hi ha un dia D+1. Per arribar al dia D+1 no només cal tenir bona voluntat, cal preparar coses. Llavors hi ha aquesta comissió de transició nacional que està engegant temes, el govern està treballant. Penso que no s'havia treballat pensant en noves estructures d'estat. Hem de madurar coses. Jo penso que estem fent el treball que hauríem de fer tots plegats. Hi ha un debat, penso, serè aquí a Catalunya, que algú intenta esbombar, però s'està fent un debat serè. I això tampoc ho podem fer en 2 dies. Jo ja m'agradaria arribar aquest estiu i canviar, però vull dir...
M'ha agradat que Esquerra Republicana delegui a França la defensa militar de Catalunya. És una expressió de que es treballa molt en sèrio.
No, sí, sí. Aviam, jo és que, a part, soc poc partidari, en el món que jo moc possiblement soc poc partidari de les elucubracions sense contingut, per dir alguna cosa. És a dir, per mi el tema és la consulta. I oblidem del D+1, perquè després de la consulta, si sortís sí, el D+1 no implica que ens el donin immediatament. És llavors quan hem de començar a treballar amb les estructures. De què ens serveix tota aquesta història de l'Agència Tributària Catalana, el no sé què, que no tenen res que fer, ni res de res, i que anem perdent el temps amb tonteries i...
No són tonteries.
Sí, continua...
avui la gent vol anar a pagar.
Sí, però continuem...
Vol anar a pagar a la Generalitat,
sí, sí.
I la Generalitat
no
té els documents preparats perquè tu puguis pagar impostos.
Sí, però tenim aquí, per exemple, diré, amb això...
I això no costa res fer-ho.
No,
però és que hi ha coses que no costa fer-les.
Estem molt contents.
Són molt senzilles.
No? Estem molt contents.
No.
Però, per contra, no. Un individu com el director general de presons, un tal Martorell, continua anant amb cotxe oficial por ahí, mereixent-se autènticament la destitució immediata per les seves actuacions i l'expulsió del partit.
La realitat ja...
Parla un expulsat per molt menys. Per molt menys, Per molt menys.
La realitat
per molt menys.
És molt plural. Hi ha moltes coses a fer en paral·lel, no tot.
No, home, sí. Hem passat moltes coses d'expulsions i tal.
No, home, que hi ha moltes coses que es poden fer, vull dir, és evident que el dia de demà...
No, si, ja, quants, quants, la flama,
no, la flama no. Quants anys ha tardat l'Agència Tributària d'Espanya a fer un sistema informàtic meravellós, des del punt de vista tecnològic és meravellós, perquè ens collen per tot arreu i en saben moltíssim, quants anys ha costat? I el que és obvi és que un estat sobirà.
Això és una trampa, eh? Acabes de fer una trampa.
Sí.
Això és trampa perquè els sistemes informàtics que hi ha avui en dia, en quant a sistemes, en quant a catxarros, no tenen res que veure amb els que hi havia quan anàvem amb targetetes foradades.
Bé,
llavors, quan han trigat? Pues han trigat el que han trigat els sistemes en desenvolupar-se, però des de fa molts anys
La Generalitat de Catalunya administra el 4% dels impostos que recapten a Catalunya. La Generalitat està preparat per successions, transmissions i quatre més. L'aparell informàtic, ja sé que genèricament hi ha una tecnologia brutal, però no la tenim al carrer Fontanella 6. I al carrer Fontanella 6 encara es va una mica molt
ben dit. Ara desenvoluparem la tecnologia informàtica per gestionar tots els impostos del món sense saber si en gestionarem cap? Que els meus diners s'utilitzin d'una forma més eficient. Donguin la gestió i després diem, i ara estarem un temps fins que la puguem gestionar, que és el temps que trigarem a tenir els sistemes adequats.
Es pot parlar posant les coses, posem això sobre la taula, les coses s'han de fer i s'han de fer treballant amb professionals. Recordo que fa més o menys mitjà any sí que es va fer una reunió entre els presidents de les diputacions i el president de la Generalitat per preparar la nova agència tributària. Llavors no se'n parla d'això, jo no en tinc dades.
Jo el que voldria...
Però això va sortir. I un estat es finança a través dels recursos de les persones que hi viuen. I això no es recapta si no es fa amb una certa amb un cert ordre, amb una certa disciplina i respectant els drets del contribuent també. Per tant, vull dir, no és improvisar, o sigui, es tracta de treballar...
Has dit diputacions i ho has relacionat amb estaments de Catalunya.
Sí.
I t'ho dic simplement perquè estic absolutament en contra del manteniment de les diputacions. Aquella reunió magnífica...
Perdona, t'estic parlant dels sistemes informàtics que tenen avui les diputacions, que poden ser la base...
Que és l'única cosa que tenen. Que és l'única cosa que tenen.
Però és l'única cosa que necessita per tenir realment que funcioni.
Que ho venguin i l'estanquin.
A mi m'agradaria que aquests sistemes informàtics, David, servissin per perseguir el frau fiscal. Bé, que això estem molt demanant
estem
moltes
de coses
diferents. No, però vull dir, estem parlant de recursos que se'ns en van, de recursos que estan defraudant, que són molt superiors als dèficits que ens deuen.
Només estan preparats els que esteu dient per impostos municipals, és l'únic que recapten, i estem parlant d'una nova estructura d'estat, i això no s'improvisa en dos dies.
Però, David,
i s'hi ha de treballar,
sí,
i el que us vull,
és que
està treballant.
Sí, però això és operativa. Jo crec que hi ha...
Clar que sí. Són les dues coses, no només són les idees,
no
ens movem. Hem de ser pràctics i hem de preparar el dia a dia.
Avancem en tot allò que té cost i no té responsabilitat. Podem comprar els sistemes informàtics més sofisticats del món per no gestionar res, quan no posem la mateixa pressió amb allò que realment ens donaria el dret a fer coses. Jo dic, fem al revés, lluitem, posem el 2000% dels recursos a lluitar perquè algú ens digui, vinga, a partir de demà pots gestionar els teus impostos, per poder dir, escolta, miri, no puc, li llogo els sistemes a l'agència tributària, o li delego la gestió a l'agència tributària,
enemigo, me presta usted su fusil.
O m'espero un any a tenir els meus sistemes desenvolupats.
Però jo sí, a l'endemà de la independència, vull pagar els impostos, on hauré d'anar?
Però és que no hi ha un dia abans i un dia després de la independència.
No ens liem.
Hola, bon dia, són les 8 del matí, avui som independents. No, això no és així.
Precisament, avui s'ha de treballar.
No ens liem, home, avui primer hem de fer la votació de sí o no. I un cop ens digui el poble català que digui que sí, s'ha de negociar amb l'estat espanyol tota la quantitat de deutes comuns, de patrimoni, etcètera, que hi ha aquí. Hi ha una negociació de dos o tres anys que tenim temps suficients.
Amb la clau de la caixa a la butxaca.
Et faré un comentari.
Si no tens la clau de la caixa no faràs res.
Us faré un comentari sangriento, amb allò. Perquè
jo ja patia avui.
Jo com a administrador concursal de moltes empreses, jo quan tinc problemes amb Hisenda, me'n vaig amb Hisenda i puc garantir que en 20 minuts tinc clarificat el tema, i a més si tinc que pagar, que és el que normalment faig, que és pagar a les administracions, doncs li pago i el tema solventat. Quan he fet el mateix a la Diputació, canutes, he estat més de 3 dies per intentar pagar deutes dels concursats, O sigui, això és un exemple viscut en carn i prou.
No, jo no et poso sobre la taula cap meravella. El que et dic és que es necessita una estructura que no s'improvisa.
Clar que no, però si és que trencar amb l'estat espanyol tampoc improvisarem. Anda, que no hem de fer números ells i nosaltres i arribar a un acord sobre la deuta pública, qui la paga i qui no la paga, quina part ens quedem nosaltres.
O no hi ha acord i nosaltres ho hem de fer un cop de porta.
Sota bueno, però això ja passa per la sang avui, que deia jo.
Avui en dia, en el segle XXI...
I pel cop de porta hem de, tenir,
en el segle XXI,
hem de tenir coses que comencin sí, a funcionar.
En el segle XXI, un banc com el Banc de Sabadell ha integrat dintre dels seus sistemes informàtics els bancs que ha anat comprant en qüestió de mesos. Això era ciència-ficció fa uns anys. És que avui es pot. Tu dius, clar, que has de gestionar els impostos. En 3 mesos estàs gestionant els impostos amb el millor sistema del món.
Sí, parles, per tant, parles d'un propietari que té, és propietari de tots els bancs que ha d'integrar. I aquí ens separem d'un que està organitzat i l'altre no el tenim organitzat. Aquesta és la diferència.
Ho farem.
Sí, ho farem. I sobretot contractem professionals de veritat, no contractem Escolti. Amics i amiguets i tal, sinó professionals de veritat i es faran seguida.
És que jo volia parlar de la divisió azul, azul però no tenim temps. No, ho dic perquè ahir el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va intentar justificar aquest acte amb la Guàrdia Civil en un acte que va fer, i doncs, que va, de tant en tant s'entreguen aquests diplomes des del 2003.
Forma part del seu ADN.
Sí, sí, sí.
La divisió claro. Azul forma part del seu ADN, i quan parlen d'ella s'emocionen,
sí, sí,
i els si hi cau el, la llàgrima.
Si estava el senyor Fernández allà, tal, segur que li van caure les llàgrimes.
M'ha agradat el recurs que s'ha fet a, no sé si al Parlament Europeu, o no sé quines instàncies europees, per part, em sembla, d'Izquierda Unida, no sé qui, demanant a veure si des de Brussel·les consideren que és correcte fer un homenatge a gent que va participar doncs, en el nazisme i en l'extermini.
Aquí s'han cugat en el ple de dimarts, la majoria de partits, excepte el PP, van demanar que plegui la senyora Llanos de Luna i que es desmantelli la delegació del govern espanyol. Ho va decidir el ple.
Però quedem molt tranquils, demanar una petició de dimissió.
Home, és el que arriba al ple ja està, de l'Ajuntament.
No, el que hi ha que fer és no convocar-la enlloc, no invitar-la a cap acte, fer-li el buit.
Home, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, socialista, estava allà davant i no va marxar de l'acte. Que també quedi dit, perquè clar, no...
Home, i de les mocions aquestes que es presenten als plens, jo diria que demanaria als partits polítics que s'assenyissin molt a l'activitat municipal, perquè cada dels plens, el Josep de Sant Cugat, digui que, no sé quins es... Jo n'he vist dos o tres que m'he quedat... ostres, és fora de lloc tot això, vull dir, no ens afecta Sant Cugat, no és el tema, i llavors estan la Bíblia de rato parlant d'aquests temes de mocions que la veritat les veig fora de lloc.
Marxem. David Ros, Josep Maria Balcells, Joan Alzina i Jordi Piella, que vagi molt bé i parlem en una propera tertúlia. Bon dia.
Fins dijous.
Bon dia.